més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Com esteu? Divendres, dia 13 de maig, arriba l'hora de la veritat i a un se li acaben ja els arguments. Tan fàcil com passar el més ràpid possible, com cadascú de vosaltres pugueu, les hores que falten abans de demà a les 7 del vespre i després, el que hagi de ser, que sigui. Segur que molts ja esteu nerviosos, que teniu ganes de saber si anem a Galícia o no, si segueix la inèrcia guanyadora o no, si la pifiem contra l'únic rival no directe de la zona alta que ens queda, fins i tot, coneixent-nos com ens coneixem tots ja a aquestes alçades, segur que molts estareu aquesta nit pendents, si no directament veient el partit, aquest Balompédica Linense Linares Deportivo, que pot condicionar i molt el que passarà demà a la nova Creu Alta, tant en la lluita per la part alta, si l'equip de Linarejos, per exemple, tant de bo que sí, i no és que li desitgi cap mal, es deixi punts a la línia de la Concepción, com també a la guerra pel descens, si la Balona obre forat o si queda ancorada, recordem-ho, l'equip andalús rival directe del Cornellà. Avui comença ja a jugar el Sabadell, però és demà, quan de debò s'hi juga les garrofes. Tres partits, situació, com dèiem, de pole position, confiança pels núvols i segur que la moral molt alta amb el grandíssim rendiment ofert en tota la segona volta. No és flor d'un dia, aquest centre d'esports va de veritat, però només els tres últims partits ens diran si tant com per arribar al play-off o no. Depenem de nosaltres mateixos i és a les nostres mans. A partir d'ara, insisteixo, que sigui el que hagi de ser.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so, arrenquem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que hi ha canvis, molts canvis i dràstics. A l'Espanyol, Vicente Moreno, destituït ahir a la tarda a falta de dos partits pel final de la Lliga i un cop assegurada la permanència per ICA a primera divisió, el tècnic valencià compareix des de fa una estona en roda de premsa. També s'ha confirmat avui en una nota el comiat del director esportiu Rufete. El Barcelona ha arribat a un acord amb l'Aston Villa anglès per Coutinho. Eric García, per cert, no tornarà a jugar enguany. El central ha estat operat al dit polze de la mà dreta. El Levante ha confirmat el seu descens matemàtic a segona divisió amb la golejada patida ahir per 6-0 al Bernabéu. A les semifinals de la Copa de la Reina de Futbol Femení tornarà a haver-hi un clàssic d'aquí a 12 dies, Madrid-Barça. L'altra semifinal enfrontarà el Granadilla a Tenerife amb l'Sporting de Huelva, tot a jugar a les Roces. No hi haurà creuament de catalans a les semifinals de la Copa Sobal d'handbol. El sorteig ha deixat els partits Barça-Logroño i Bidasoa-Irún-Granollers. La competició es disputa en format de final a 4 els dies 4 i 5 de juny a Saragossa. I per últim, en bàsquet, Albert Oliver ha anunciat la seva retirada i l'Espar Girona ha renovat a Rebecca Garner. Ens hem posat ja el dia fora de Sabadell, aquí.
Es comenta la recepció.
Un programa ben farcit, el d'avui aquí a l'Hotel Suís. Primer amb tota la prèvia extensa del Sabadell-Cornellà de demà a les 7 amb els dos entrenadors i amb les estadístiques, però al marge d'això també tindrem, per exemple, futbol formatiu, ciclisme de carretera, de bicicleta de muntanya, tir olímpic, natació artística, handbol o squash.
L'actualitat de la primera ref.
Com us deia en començar, s'enceta l'anta penúltima jornada primera ref avui amb un partit decisiu, tant per dalt com per baix en aquest grup 2. Balompédica Linense Linares Deportivo. Per cert, si podeu, escolteu el quartet d'hora de roda de premsa de Monteagudo, del tècnic de la Balona, ofert a les xarxes socials oficials de la Recia, de l'equip de la línia de la Concepción, amb les preguntes peculiars, per dir-ho d'alguna manera, de la premsa de la línia. A l'altre grup, per cert, també a les 9, avui es juga el San Sebastián de los Reyes Unionistas.
La notícia curiosa.
Diferents jugadors de la primera plantilla del Centre d'Esport Sabadell, com ara Aguza, Aaron Rey, Dani Sánchez, Lamine Gassamà, Facu, Muguruza o el preparador físic Xavi Moñino, entrenant ahir a la tarda d'aquesta forma amb el Sabadell inclusiu.
Que vas muy rápido. Oh, vas muy rápido. Corre, corre, no hay que pedir rápido.
Métete, Oscar, métete, va. Córner, córner!
D'aquesta manera, entrenava era Aaron Rey donant consells a l'Òscar a meitat de l'entrenament del conjunt. L'escoltàvem ara també entrenat, entre d'altres, pel José Sac.
De quin partit no estarem pendents?
Del Oulu Onca, de la Lliga de Finlàndia, jornada 7, partit que arrenca a les 5 de la tarda.
I a les xarxes socials.
L'excapi del Sabadell, Àngel Martínez, repiula el tuit d'ahir de Ràdio Sabadell amb la designació arbitral del partit de demà contra el Cornellà. A la foto, sortell, en l'únic precedent, amb Pardeiro Puentes, el Johan Cruyff, sorteig inicial contra el Barcelona B, el dia del famós gol de Monchu. El gironí respon, la revenja va ser molt dolça, en referència, evidentment, a l'ascens a Marbella contra l'equip blaugrana. També una piulada del Can Rull, Rómulo Tronchoni, felicitant el seu exjugador Marc Jurado, campió de la FA Youth Cup, és a dir, la Copa Juvenil, amb el Manchester United. Això a Twitter, a Instagram, abans d'aquest entrenament que escoltàvem ara amb la gent de l'Inclusiu, ahir dinada germanor, menjant sushi de diferents jugadors de la primera plantilla com Aguza, Dani Sánchez, Jacobo, Dopi o Aaron. Hem pogut veure-ho a les diferents stories que han anat penjant.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant a la tenista afincada a Castellà del Vallès, Georgina García.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Deu minutets per sobre de la una aquest divendres amb aroma de prèvia de Sabadell-Cornellà. De seguida marxem a la nova Creu Alta, per allà tenim el Pau Vituri. De seguida l'última hora del conjunt arlequinat, avui que ha fet l'última sessió prèvia preparatòria d'aquest partit contra un rival que s'està jugant ni més ni menys que baixar o mantenir-se a primera ref. Abans, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
L'entrenador de la Unió Esportiva Cornellà, el barceloní Gonzalo Riutort, que és veí del barri de Can Llong des de fa 7 anys. De fet, es planteja fins i tot anar passejant, demà a la nova Creu Alta des de casa. Imagina't tu si té a prop el camp en aquest partit crucial, no només pels arlequinats, també pels del Baix Llobregat, si volen continuar a la categoria. Riutort va agafar l'equip fa 7 partits, pujant des del juvenil A, com dèiem ahir amb l'Agustí Bernat i la seva anàlisi del rival. Ahir al vespre, Sergi Parc va parlar a les xarxes socials del Cornellà. Què rescatem de les seves paraules?
Doncs mira, és una obvietat, però és el condicionant més gran que tindrem demà a la nova Creu Alta, la sensació aquesta que qualsevol error a aquestes alçades es paga i molt car. És la jornada 36, després només faltaran només 2 partits i és evident que els dos equips jugaran amb aquest plus de pressió de saber que no tenen massa marge.
Ya estamos en los últimos partidos de la temporada y aquí ya sí que el margen de error es mínimo. Y ese último partido pues era eso, solo valía ganar. Se consiguió la victoria y es verdad que luego el postpartido es muy diferente al de la semana anterior, cuando viene de una victoria y más con resultados que nos vinieron de cara del resto de partidos, pues lo ves muy diferente. Aún así, pues, bueno, sabemos también las circunstancias, ¿eh? Seguimos en una situación complicada, quedan muy pocos partidos y nada, vamos a afrontar con la mayor ilusión y convicción el próximo duelo.
Després ho repassarem amb les estadístiques. Agafa una mica d'aire el Cornellà, que estava realment molt tocat. Una jornada propícia, deia Gonzalo Riutort, recordem. 1-0 a l'Atlético Sanluqueño a casa, el nou municipal. Es va unir amb les derrotes de diferents rivals directes, però continua encara en aquesta cinquena plaça per la cua l'equip verd i, per tant, està aquí dins del descens i necessita seguir remant per mantenir-se a la categoria. Tant de bo que no ho faci demà. La nova Creu Alta, després, a partir d'aquí, que guanyin el que que hagin de guanyar. Del Sabadell, com és habitual les últimes setmanes, Sergi, tot lluances també.
Sí, Riutort ha parlat molt bé del centre d'esports, sobretot fent èmfasi en dos punts, la fortalesa en defensa i la inèrcia positiva que porten els de Pedro Munitis.
Vamos a un campo complicado contra un rival que está en una muy buena dinámica, un equipo que compite muy bien, que encaja muy poco, creo que es el equipo que menos ha encajado en la categoría. Con gente de mucha calidad que son capaces de decantar el partido y con esa inercia, ¿no?, que llevan de resultados positivos y de línea ascendente que les ha metido ahí en la lucha por el playoff y bueno, en un escenario encima que prevemos que habrá buen ambiente.
I sobre el partit, Gonzalo Riutort ha posat diferents exemples de partits en camps amplis i equips que lluitaven per ascendir, on el Cornellà ha donat la cara, com ara San Fernando o Atlètic Balears, com a exemples més recents. El tècnic verd defensa les opcions que tindran demà la nova Creu Alta.
Si empezamos a mirar cuál sería la lógica de estos resultados nuestros, de los rivales, en el fútbol, la lógica a veces no existe. Y nosotros lo que tenemos que intentar es estar centrados en lo que nos toca, dar nuestra mejor versión y que eso aumenta nuestras posibilidades de sumar y afrontar ese partido con las, pues eso, lo que decía antes, ¿no?, con el convencimiento de que tenemos nuestras opciones, estando bien somos un equipo complicado, lo hemos demostrado en las últimas jornadas y en eso estamos convencidos.
I una extra de Riutort, una mica més general, no només centrada en aquest Sabadell-Cornellà de demà. Tu, Adri, aquesta nit estaràs pendent del que passi a la línia?
Tu què diries?
Home, jo crec que sí. No sé si tindràs altres plans, però ni que sigui de reull...
Sí, tinc altres plans. Mira, tinc un sopar a casa i la setmana passada que el tenia fora vaig acabar veient els últims minuts d'un Betis Deportivo Alcoyano en una terrassa d'un bar amb el mòbil directament. O sigui que no descarto els convidats a casa, avui em perdonaran. Potser poso una estona al partit.
A la línia Balompédica Linense...
Però quan l'escoltaran a casa em destiraran les orelles abans
sí,
de...
Sí,
ja veuràs, però,
sí,
però ho intentaré. Et
trauran el mòbil al final.
Ho intentaré.
A la línia això, un Balompédica Linense Linares, evidentment pel centre d'esports ens interessaria que el Linares punxés, però clar, a Cornellà també estaran ben pendents, però a la inversa. Necessiten que la Balona es deixi punts per tenir més opcions de permanència. I com dèiem en començar, Adri, queden només aquest partit i dos més. I com diu l'entrenador del Cornellà, Riutort, ara tothom té partits a cara o creu en aquest grup.
Ahora mismo, prácticamente el 90% de los equipos de la categoría está luchando por un objetivo, ¿vale? Uno u otro, pero está luchando por algún objetivo y todos nos jugamos mucho. Pero bueno, ya fue la semana pasada un partido donde nos jugábamos mucho y hoy en día, bueno... Te tiene que dar un plus de activación, de concentración y que el equipo tiene que estar en la línea que venía haciendo los otros partidos y estar en una muy buena versión para competir bien y demostrar eso, que la línea es buena y que eso nos acerca a sacar resultados de los positivos, que es lo que queremos.
No és un joc de paraules, no? Això de la línia és buena?
Jo crec que...
No, és broma.
Però li ha quedat prou bé. Un Gonzalo Riutort, qui acabem d'escoltar, Adri, i que encara no s'ha fet pública la seva convocatòria. Seguint el patró habitual, doncs l'hauríem de conèixer entre aquesta nit i demà al matí. El Cornellà l'acostuma a publicar això a les seves xarxes socials. Absències confirmades són dues, la dels lesionats de llarga durada, Moja Traoré, i també el sabadellenc Eloy Gila.
Doncs l'hem tingut aquesta mateixa temporada a la cabina de retransmissions de Ràdio Sabadell. Segur que demà el podem saludar, malauradament sortint d'una lesió que es va fer en l'últim partit de l'any 2021 contra el Barcelona B a casa, el nou municipal, el veí de Cifuentes, l'alt de Can Uriac, Eloy Gila. Gràcies, fins ara.
Fins ara,
Adri. Per cert, tu veuràs el partit, no, suposo?
El veuré el partit, per suposat. Abans escoltaré aquesta roda de premsa que has dit de si teníem 15 minutets. Escoltaré primer Pedro Munitis i després escoltaré aquesta roda de premsa de la línia.
T'he de dir... La pot rescatar perfectament, @RBL, i crec que és 1912, que és la data de fundació de la Balona. Ens hem tirat de la piscina aquí els dos, d'una manera. Però vaja, el perfil oficial de la Balona, a través de Twitter, et dic jo que val més la pena les preguntes, que s'escolten una mica d'aquella manera, però s'han de posar els auriculars per poder saber què diuen, que no pas les respostes, que al final la cara del pobre Monteagudo parla per ella sola. Però vaja, curiós el tema de la roda de premsa de prèvia d'aquest Balona Linares, evidentment, si la gent va una mica perduda, o sigui, arriben a dir-li coses com que si era l'únic tonto que no veia que els jugadors, literal, o sigui, no m'ho estic inventant, que els jugadors no estaven oferint rendiment com tocava i que per què insistia amb les alineacions, però vaja, en fi. Sergi Parc, a gaudir d'aquestes dues rodes de premsa. Fins ara.
Allà vaig, fins ara.
Hotel Suís.
No ens desviem, per això, d'aquest Sabadell-Cornellà. Anem a la nova Creu Alta. Havia de començar fa un parell de minuts la de Pedro Munitis. Per el que em comentava via interna el Pau Vituri, encara estava sobre el verd de la nova Creu Alta. Avui aquesta gespa a l'escenari del partit de demà ha acollit també els jugadors arlequinats en l'última sessió preparatòria. Encara no tenim a Pedro Munitis a la sala de premsa Miguel Creda, oi, Pau Vituri?
No. Encara no el tenim per aquí. De fet, ara li hem perdut la pista, l'hem vist fa uns minuts fer fins i tot abdominals, una imatge força curiosa.
Home, fort estava més que el vinagre de cooperativa, que llegia ahir, crec que era Alberto Jogo, que feia servir aquesta frase a través de Twitter. Està fort, eh?
Sí, està fort, eh? Pedro Munitis, que insistim, l'hem vist amb aquesta imatge fer abdominals aquí a la gespa, i després estava xerrant fins i tot amb el director general Bruno Batlle sobre la mateixa gespa de la nova Creu Alta, i amb aquesta imatge doncs, hem baixat aquí a la sala de premsa. Per tant, de moment no som puntuals.
Doncs estarem pendents de quan triguen a aparèixer el Santanderí. Si la cosa va per molt llarg, avançaria amb les estadístiques que portem cada divendres aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Abans, Pau Vituri, confessa, tu veuràs o no veuràs el Balompédic a l'Inés Linares d'avui?
No, ni de bon tros.
Ah, i això?
Perquè...
No hi confies?
També... Des, Adri?
No hi confies?
No, tinc plans millors, la veritat.
Perfecte. Doncs llavors no entro aquí. Partit decisiu, eh? A tot això, aquest Balompédic Linense Linares. Ritme, la nova Creu Alta. A part del tema de l'entrenament que tenia avui l'equip, ahir al Car de Sant Cugat, avui al mateix estadi Creu Altenc, el Sabadell informava ahir al vespre dels més de 500 socis, estem parlant d'un 10% de la massa social del Sabadell, que havia adquirit entrades per acompanyants en aquestes promocions que s'han fet de manera anticipada per poder tenir un caliu extra demà a partir de les 7 del vespre a la nova Creu Alta en aquest duel decisiu, aquest Sabadell-Cornellà. De moment, pel que has pogut veure, pel que has pogut copsar i sabent una miqueta com està el panorama, demà hem d'esperar una nova molt bona entrada, eh?
Sí, no sé si superarem els 5.000 i escaig del dia del Nàstic, però sí que s'espera una bona entrada, tot i ser dissabte. Des del club ens deien fa uns minuts que sense tenir dades actualitzades pel que fa, insistim, a les entrades, avui més o menys una cinquantena més de persones que s'han apropat a treure entrades aquí a l'estadi de la nova Creu Alta. Per tant, la xifra exacta sembla que no la tindrem, però vaja, que una altra promoció del club que s'ha rebut amb èxit i que, per tant, tot fa indicar que demà, en el penúltim partit de la temporada aquí al Temple, doncs tindrem una bona entrada.
No passa per aquí en els propers minuts, no, Pedro Munitis?
No sé, perquè hi ha força moviment aquí al túnel de vestidors. Hem vist Manolo Sánchez ara fa uns instants, hem vist el Doc, Agustín Fernández, i no et sabria dir, perquè doncs, de moment estem aquí els companys de la premsa esperant, però no tenim més novetats, més notícies.
Doncs vinga, abans la juguem. Llibre de registre, les estadístiques, amb la veu de la Núria García i el guió de l'Agustí Bernat, que per cert ha acabat ja la seva beca aquí a Ràdio Sabadell. Excel·lent la seva feina durant aquests mesos aquí a la redacció. Escoltem la xifra imprescindibles abans d'aquest Sabadell-Cornellà i de seguida anem ràpidament una altra vegada a la nova Creu Alta.
El llibre de registre.
Queden 3 partits de Lliga i 2 d'ells seran duels directes per al Centre d'Esport Sabadell. Abans d'aquests dos enfrontaments, però, hi ha la visita a la nova Creu Alta d'una Unió Esportiva Cornellà que lluita per evitar el descens.
El rival.
El Cornellà, un dels 9 conjunts del grup que enguany ha canviat d'entrenador, marca actualment el descens amb 42 punts a un de sortir-hi. És el segon equip del grup que més desfetes acumula, fins ara amb 17 derrotes, i el seu atac és quart pitjor de la Lliga, amb només 33 gols a favor. Lluny del municipal de Cornellà, el conjunt verd és el pitjor visitant de tota la primera ref, amb 8 punts sumats en 17 partits, fora de casa. De fet, no guanyen a domicili des del 13 de novembre al camp del Betis Deportivo. Tot i això, han sumat 2 dels últims 6 punts a terres foranes gràcies a un parell d'empats contra San Fernando i Atlético Baleares.
L'estadística.
Molt se n'ha parlat de les ratxes que ha assolit el Sabadell de Pedro Munitis, les 12 jornades seguides invicta, les 9 consecutives que van quedar sense perdre fora, però actualment n'hi ha una que també és de destacar. 18 punts sumats dels últims 21. Tot victòries, excepte la derrota a Andorra. Només hi ha un equip del grup que en aquests darrers 7 partits iguali l'estat de forma dels arlequinats. El Linares.
Els enfrontaments previs.
Després de 9 partits entre Sabadell i Cornellà, amb cap victòria arlequinada, el centre d'esports va trencar aquesta ratxa la primera volta vencent per 0-1 al municipal de Cornellà. Ara el repte pels arlequinats és sumar el primer triomf a la nova Creu Alta enfront als del Baix Llobregat. En 4 duels al Temple, una victòria visitant i 3 empats. El balanç de gols és d'un pels arlequinats i 2 pels verds. El darrer precedent a Sabadell és l'any 2019, la temporada de la salvació d'Olot i amb Quico Ramírez de la banqueta. Héctor Camps, en el temps afegit, va igualar el marcador i va deixar molt tocat un equip que s'acabaria salvant de forma miraculosa a final de temporada.
Amb el xiulet a la mà.
El càntabre José Alberto Pradeiro Puente, nascut a Santander fa 33 anys, serà l'encarregat de dirigir el partit. Acumula 9 temporades a la categoria de bronze del futbol espanyol i té una mitjana de 4,82 grogues i 0,16 vermelles per partit. Només té un precedent amb el centre d'esports i va ser fa 2 temporades a l'estadi Johan Cruyff. En aquella ocasió, un solitari gol de Monchu va donar la victòria al filial blaugrana. No té cap precedent amb el Cornellà durant tota la seva trajectòria.
El llibre de registre de l'hotel.
Hem invocat a Murphy. Teníem ja Pedro Munitis traient el cap per la part baixa, pels budells de l'estadi de la nova Creu Alta. Pau Vitorí, arrenca o no arrenca aquesta sala de aquesta roda de premsa? Perdona.
Doncs ara haurem d'esperar uns segons perquè Pedro Munitis ha entrat al seu vestidor, li han donat allò un parell de minuts de marge i bé, suposo que en qüestió, mira, ara el veig sortir d'aquí del seu vestidor, del vestidor de tècnics, just a tocar d'aquesta sala de premsa, Miguel Quereda, de la nova Creu Alta. Entra ara mateix Pedro Munitis i en uns instants començarà aquesta roda de premsa prèvia al partit de demà a les 7 entre el Sabadell i el Cornellà. Em saluda Pedro Munitis. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, te empiezo preguntando un poco por el peligro, no sé si el peligro extra de puertas hacia adentro, de puertas hacia afuera, es pensarnos que esta jornada es la de transición, vamos a llamarla así, porque el Cornellà no es un rival directo como en estas últimas jornadas.
Bueno, sería el primer error que podríamos cometer y seguramente sería fatal. O sea, sería no estar en este mundo, ni en este grupo, ni saber cuál es la realidad. Sin ir más lejos, no sé, hace 2 jornadas el último clasificado gana al primero, Betis gana Andorra y luego vuelve a ganar al Collano, un equipo que venía con una dinámica de la leche, o sea que el último clasificado es capaz de hacer esto. Nos vamos a encontrar un partido muy complicado, diferente a lo que vivimos la semana pasada, pero no quiere decir que sea más fácil, con un ataque, un equipo menos elaborado, mucho más vertical, o sea, otra dificultad. Un equipo que defiende con muchísima gente detrás del balón, que te va a exigir estar muy, muy, muy fluido y jugar a un ritmo muy alto, si no vas a acabar chocando. Hay ejemplos como el de Baleares, que acaba empatando a 0, y contra San Fernando, que creo que en el minuto 90 iban ganando 1-3, y al final acaban empatando a 3. O sea que, bueno, hay muchos motivos por los cuales le tenemos que dar la importancia que tiene este partido. Nosotros desde dentro, que lo hemos analizado y lo hemos trabajado, sabemos que tiene una grandísima dificultad y bueno, y no podemos salirnos de ahí porque si no al final seguramente nos acabaremos llevando un disgusto.
No sé si, Pedro, cada vez es más difícil abstraerse ya.
Sí, es más difícil abstraerse de aquest clima, de si calculadora, comptes. Si gestiona el vestido.
Nosotros seguimos haciendo lo mismo desde el día 1 hasta hoy, o sea, es enfocar en qué nos vamos a encontrar, analizar al rival que vamos a tener delante, sabiendo, como todos, que tiene defectos y virtudes, tratando de alejarle al máximo de sus virtudes y acercarnos a sus defectos. Esto es como hemos venido trabajando desde el día que hemos llegado y así seguimos. Por eso, bueno, no debería de, por lo menos aquí dentro, de haber ni el más mínimo atisbo de relajación. No la hay, no la ha habido a lo largo de la semana. Ya te digo que respetamos muchísimo a Cornellá, además tenemos motivos para hacerlo y tenemos que salir al 200%, si no, no nos llegará.
Mai s'ha guanyat el Cornellà aquí a la Nova Creu Alta. Un equip molt rocós.
Pues sí. Bueno, otro motivo más. Además de los que había mencionado, el que nunca Sabadell haya sido capaz de ganar al Cornellà, otro motivo más para salir con las orejas muy pinadas.
Te pregunto, Pedro, también por lo que supone la baja de Jacobo para este partido, por lo que está aportando el equipo desde tu llegada, y si incluso su baja, una de las soluciones, sabiendo que el Cornellà juega con tres centrales y que a veces ya lo has puesto en práctica cuando ha habido rivales que han jugado con tres centrales, es apostar por una doble referencia arriba.
Bueno, nos tiene muy estudiados. La baja de Jacobo es una baja importante, es el jugador que más goles lleva en la plantilla, pero bueno, también ha habido otros jugadores importantes en otros momentos de la temporada que les ha tocado quedarse fuera y el equipo ha sido capaz de sacar el partido adelante y bueno, nos toca, es así, no hay, o sea, es lo que hay, tenemos que aceptarlo y tratar de buscar soluciones. Bueno, en cuanto a lo que vamos a plantear, debes de entender que no te lo vamos a explicar ahora para no poner de aviso al equipo rival, pero bueno, ya te digo que intentaremos buscarle la vuelta para que la baja de Jacobo, bueno, pues el equipo lo note lo menos posible.
El paper de l'afició que va creixent, 5.000 en l'últim partit i s'espera més aquesta setmana, i si és una motivació extra per l'equip.
Sí, bueno, lo primero, que estamos muy contentos y felices de que la gente se ha vuelto a enganchar con el equipo. Para nosotros es muy importante porque a lo largo de cada partido, bueno, a nosotros y a cualquier equipo del mundo, no eres dominador por completo de ningún encuentro. En todos los partidos pasas momentos de dificultad y la gente está muy enchufada con el equipo, muy volcada, y en muchos momentos su aliento nos hace dar hasta lo que no tenemos y nos está ayudando muchísimo a sacar partidos adelante.
Aunque es un tópico, pero partido de Alconía siempre a mí me viene a la mente el hecho de que la importancia de los jugadores a los parados.
Importancia de la BP. Com a la primera volta.
Sí, bueno, pues la previsión es que no va a ser un partido muy vistoso, que va a ser un partido de detalles, como bien dices. Bueno, a la peligrosidad que tiene el Cornellà hay que sumarle un equipo que contragolpea muy bien y que tiene buen balón parado. Y nosotros, por momentos, el balón parado también nos ha ayudado a sacar partidos adelante y lo que hablamos va a ser un partido de detalles.
Hasta donde puedas decir otra vez, pero bueno, no sé cómo están Muy y Yago, que quizás terminaron un poco tocados contra el Barça B. Dopi, que lo hemos visto con algún problema esta semana. ¿Cómo está la plantilla?
Estamos bien, excepto la baja de Jacobo. Todos los demás jugadores están disponibles. Mu la semana pasada tuvo, bueno, algún problemilla, llegó bien al partido pero no pudo completarlo, y Yago, bueno, era una cuestión de, bueno, pues de constipado y eso, que le costaba respirar, y está perfectamente, o sea que llegamos con todos los efectivos.
A títol personal i després de les altres etapes, la situació més privilegiada.
Bueno, no sé a qué te refieres. En cuanto a números y todo esto, dices,
bueno, o... estar, digamos, cierta en un objetivo... Bueno,
hicimos primeros.
Sí, bueno, sí.
Al final no ascendimos. Cuando llegamos a Badajoz fue muy curioso porque solamente pudimos disputar 5 partidos y luego vino la pandemia y conseguimos entrar como terceros. Cuando llegamos estábamos fuera y en playoff nos quedamos fuera contra el Barça B a penaltis, o sea que, y ahora, bueno, después de donde venimos, sí que es cierto que la temporada está siendo muy buena, pero prefiero hacer la valoración cuando acabe todo esto.
Yo quería preguntarte por Lamine, que el
otro día... Le preguntan por Lamine Gassama.
¿Podría estar ahí después de 5 minutitos, puede ser antes, que tú francamente vienes actuando de cuando se estaba en el momento, o incluso pudo sorprender a los que no están cada día en el entrenamiento?
Bueno, Lamine ya sabemos lo que es un jugador de un altísimo nivel, con muchísima experiencia. Los hándicaps que teníamos también eran claros. Venía desde junio sin estar en dinámica de un equipo. Llegó la primera semana, se lesionó y es muy complicado llegar, bueno, iba a decir en diciembre, más adelante de diciembre. El hándicap también del idioma, aunque tenemos gente en la plantilla que se comunica perfectamente con él, porque hablan francés, y bueno, a nivel táctico cada vez está entendiendo mejor lo que queremos, y lo que sí está claro que a nivel individual, que era un poquito lo que tocaba el otro día, es un jugador pues que es capaz de ganar duelos, y así se vio, nos ayudó muchísimo el otro día en el Johan Cruyff.
Yo por mi parte, la última, Pedro, te quería preguntar por el hecho de que te sugiere también esta cifra de que el Sabadell sea ya el que presente el mejor registro de goles en contra de todo el grupo, después de una temporada complicada, que poco a poco se ha ido pues comiendo el terreno en este apartado, y que ahora ya, jornada 36, pues lleve 29 goles en contra.
Bueno, pues que no creo en las casualidades, que ser sólidos en defensa, bueno, no te hace ganar los partidos, pero te hace no perderlos. Con la calidad de jugadores que tenemos, si dejas la portería a cero, estás muy próximo a ganar el partido. Los chicos están súper mentalizados, creo que por momentos hasta disfrutando a la hora de defender, y esto nos hace un equipo muy versátil, y es algo, bueno, como decimos siempre, cosas a mejorar y cosas a reforzar, algo que tenemos que seguir reforzando, ser conscientes que nos da muchísimo, y bueno, enfocar también ahí, que luego a partir de ahí, como hablamos, su calidad son los que nos van a hacer ganar los partidos.
Pues estamos aquí.
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa de Pedro Munitis, prèvia al Sabadell Cornellà de demà a les 7 de la tarda. S'acomiada Munitis d'aquesta sala de premsa.
Doncs hem escoltat en directe la compareixença del tècnic càntabre, Pau Vitorí, així com a resum, amb què et quedaries de tot el que ha dit Munitis?
Bé, sobretot m'ha agradat la resposta llarga del principi, posant en sobreavís a tothom, no? Segur que de portes endins no se'n refien ni un pèl d'aquest Cornellà, però en aquell repàs de les últimes jornades que venim fent ja des de fa unes quantes setmanes, doncs home, sempre hem tingut aquest partit com potser aquell illot entre tant rival directe, fins i tot l'Andorra candidat a pujar, però clar, al cap i a la fi és un Cornellà que s'està jugant la vida, com repassàveu abans amb el Parc. És un Cornellà que va guanyar el seu duel, la seva final particular contra el Sanluqueño, i que s'ha d'agafar de totes els 3 partits que li queden per intentar salvar la categoria. I al final, doncs això, des de l'arribada de Gonzalo Riutort, són 7 partits i una única derrota. Per tant, més val que vigilem tots plegats amb aquest Cornellà, que ja ens n'ha fet unes quantes aquí a la nova Creu Alta.
I estarem també pendents a un tema, el tema dels apercebuts, amb Muguruza, per exemple, que en té 4 de grogues, amb gent com Aguza, que en porta 9, per tant, també a una de la suspensió, fins i tot, si m'apures, Teo Quintero també en té 4, per tant, la llista en aquest tram final a jugar mica en mica, com ho està fent el Sabadell a la perfecció aquesta temporada, si és que no podem arribar nets a les últimes jornades, aquests últims 3 partits, perquè, i amb això ho remato pràcticament, Pau, el que també està Amb un punt de fortuna al Sabadell en aquest tram de temporada és en el capítol de les baixes. Hi ha contratemps, com podia passar, com escoltàvem ara, amb el cas de Iago Indias, el Johan Cruyff, o fins i tot de Muguruza, que arribava una mica carregat, però al final estem parlant d'una plantilla pràcticament sencera a la disposició de Munitis, amb un asterisc enorme, el Pichichi Jacobo, que es perd precisament per desena groga al partit de demà, però vaja, que no és gaire habitual que en una plantilla de 20 escaig jugadors no hi hagi ni un que estigui lesionat.
Sí, sí, absolutament. Vull dir, això és un dels aspectes més positius del Sabadell en les últimes setmanes. Hi ha hagut alguna, com deies tu, alguna petita molèstia física, cas de Mugu, sense anar més lluny. Aquesta malaltia de Iago li va passar a Facu també. Vull dir, al final són coses que poden succeir, però tret de César Morgado, lesionat de llarga durada, doncs el Sabadell s'està salvant prou bé en aquestes últimes jornades i toquem fusta perquè així segueixi. Ho ha dit Munitis, l'única baixa, més enllà de Morgado, insistim, és la de Jacobo González, però bé, que al final el Sabadell doncs no és excepció en aquest sentit a l'hora d'això, de comptar amb baixes per sanció, que la resta d'equips doncs estem en un tram de temporada on també evidentment els jugadors comencen a complir primer cicle, segon cicle o fins i tot alguns el tercer cicle de sancions. Per tant, això són mals que hi ha a cada equip. Jo em quedo amb això també, que el to físic del Sabadell està sent molt bo en les últimes jornades i tant de bo segueixi així en aquests últims tres partits.
Doncs que duri, evidentment. Em descuidava Morgado perquè no té fitxa, però evidentment està recuperant-se d'aquesta lesió de llarga durada. Ahir, per exemple, el vèiem al marge del grup fent cursa contínua. Abans citàvem, per exemple, Luis Gila, que també recupera d'una lesió de gravetat al Cornellà, el sabadellenc, els dos també en aquest tram de lesió que ja permet poder anar de curt i anar corrent mica en mica recuperant sensacions. Pau Ituri, et deixem recuperar posició. En el teu cas, recollir estris i venir cap aquí, que t'esperem per dinar. Per cert, fins on puguis explicar, que diria Pedro Munitis també, de no t'ho explicaré tot. Vols que t'anem enviant missatges aquesta nit, depenent de com vagi el partit a la línia, o la cita personal és tan interessant que ni això?
És que està lleig dir-ho, però desconnectar unes hores a la platja tampoc ve malament.
Ah, platja, i... Molt bé.
Però escolta'm, que diumenge sí que estaré totes al que passi en aquesta jornada, perquè al final hi ha un UCAM Atlètic Balears al migdia, també hi ha un doncs, San Fernando Algeciras, un Albacete Nàstic, vull dir que aquesta jornada ve farcideta de bons partits. Se'm fa estrany al final que jugui Linares avui a les 7.
Per cert, acabo de veure un tuit ara mateix, se m'escapa el riure. hola@csabadell. Es pot entrar així a la nova Creu Alta en Mengot a través de Twitter. S'ha fet una samarreta amb el famós cartell de no es permetrà l'accés amb simbologia del Sabadell a la zona d'afició local. El que era el cartell de les portes del Johan Cruyff ho ha fet samarreta i vol anar així demà a l'estadi Creu Altenc. En fi, 20 minutets per les dues, va, que encara queda molta tela per tallar. Pau Vituri, jo diumenge ja ni penso a saber. Depèn de com acabi demà el partit, estaré més o menys pendent de la jornada, però d'aquesta nit sí que l'aniré seguint. Una abraçada, fins ara.
Una abraçada i que portin algunes samarretes aquest dissabte aquí a la cabina de l'estadi.
Tu vols posar-te-la, eh? La vols lluir també.
Sí, per tenir-la de record.
Fins ara, Pau.
Adéu.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
Haurem de preguntar-li a aquest aficionat del Sabadell si ha fet una bona tirada o si les té a la venda. Va, més coses. Futbol formatiu, penúltima jornada de la Divisió d'Honor Juvenil amb el Sabadell Juvenil defensant la cinquena plaça per aconseguir millorar el registre de l'any passat. Bona part de les opcions dels de Marc Nomen passant per guanyar demà al camp del Nàstic de Tarragona. Els arlequinats tancaran la Lliga, rebent després el líder destacat del grup, el Barcelona, fet pel qual serà primordial sumar en aquest duel contra els Grana en l'últim desplaçament de la temporada abans de rematar-la aquí a Olímpia. El tècnic dels arlequinats considera que serà clau tenir la possessió per tenir bones opcions d'obtenir els 3 punts.
Jo crec que primarà l'equip que tingui la capacitat de tenir més pilota i desgastar el rival, perquè ells els agrada també aquesta proposta futbolística, o sigui que jo crec que serà un duel interessant amb un estil molt semblant, i en veurem que el que estigui més encertat a l'hora de dominar la pilota i de generar ocasions de gol, doncs segurament es farà amb el control del partit i el control del resultat.
El Sabadell juvenil és cinquè, amb 2 punts de marge respecte al Cornellà i al Mallorca, amb 3 sobre l'Ebro, mentre el Gimnàstic encara ha de rubricar la permanència matemàtica, el que pot convertir l'equip tarragoní en un rival encara més perillós. Nomen destaca aquesta forma les virtuts de l'equip grana.
Un desplaçament complicat, ells s'acaben de jugar a la permanència, un equip que està molt ben treballat en el joc associatiu, que saben molt bé com trobar el lliure, juguen 4-2-3-1, a vegades 4-4-2, amb gent amb molta velocitat a dalt, gent bastant contundent al darrere.
El xiulet inicial d'aquest duel entre els juvenils del Nàstic i del Sabadell sonarà demà a 4:45 de la tarda a la capital del Tarragonès, al camp annex al nou estadi de Tarragona. 2 minuts i mig i 2:45, encara hem de parlar de ciclisme. El Giro d'Itàlia, també a la Titan Desert, de tir olímpic amb un... Anava a dir sabadellenc, no, badienc, però del tir Sabadell, subcampió avui mateix del món júnior, també de natació artística, d'handbol o d'esquash. Tot això després que el Toni González ens vengui 4 coses.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
T'avorreix anar al gimnàs? Et costa ser constant? Human Movement Athletics és el teu espai d'entrenament, salut i rendiment. Fem entrenaments grupals i personals. Tenim una metodologia holística que aporta al cos tot allò que necessita per mantenir-se sa. I sempre escollirem exercicis funcionals que respecten el moviment del teu cos. A Human Movement Athletics tens un entrenador especialitzat i amb experiència que et guia i està per tu en tot moment. Oblida't de les aglomeracions i gaudeix d'un espai i material exclusiu per tu durant tot l'entrenament. Apunta't ara i aprofita la nostra promoció d'obertura. Matrícula gratis i amb un 50% de descompte. Human Movement Athletics, a carretera de Barcelona 358, a Sabadell. Telèfon 727-63-69-12.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
De tornada de la publicitat, obrim pàgina poliesportiva després d'un parell de dies de transició resolts a l'esprint. Jornada interessant sobre el paper, la d'avui, al Giro d'Itàlia, en aquesta 7a etapa de la ronda transalpina a mitja muntanya entre les localitats de Diamante i de Potenza, al sud del país italià. El menú del dia és un autèntic trencacames, amb 196 quilòmetres, un port puntuable de primera categoria, 2 més de segona i un de tercera. En total, 4.500 metres de desnivell positiu. Recordem que el sabadellenc David de la Cruz està molt despenjat a la general, tampoc era el seu objectiu, al lloc 139 ara mateix, i amb la intenció de lluitar per alguna victòria d'etapa en la seva 4ª participació en aquest Giro d'Itàlia. De fet, avui l'hem vist que ja treia el cap en alguns moments al pilot, i hem volgut rescatar un fragment de l'entrevista de la setmana passada aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell, on parlava precisament d'aquesta etapa d'avui en final a Potenza.
Hi ha moltes, no? També l'etapa de Potenza m'agrada molt, però no tinc cap marcada així com a tal, perquè també hem de veure doncs, quines tàctiques d'equip doncs, assumirem aquell dia, no? Jo tinc marcada la que aquell dia doncs, vegi que estic preparat, que trobo la inspiració i també la llota de l'equip i per tant m'és igual quina sigui.
De moment, en l'escapada del dia, havent superat només el primer port de muntanya de tots aquests que us comentava ara, Puls, Vilela, també Camargo, Dumoulin, Bowman, Mollema o Davide Formolo, entre d'altres. Recordem que la general està liderada per l'andalús de Lebrija, Juanpe López, que ha defensat sense problemes la Maglia Rosa després de l'etapa de dimarts en final a l'Etna. Tant l'etapa de dimecres a Messina com la d'ahir a Escalea van ser per l'esprinter francès Arnaud de Mar. I no deixem les bicis perquè és un dia molt especial també el d'avui pel Santi Ramos de l'equip Cicles Berenguer, llegenda de la Titan. El ciclista sabadellenc s'acomiada avui de la Titan Desert, com a mínim com a ciclista, penja la bicicleta. Ja havia anunciat que aquesta seria la seva última edició i avui acaba la Titan Desert, una prova, dit sigui de pas, que està sent especialment dura, no només per la mort sobtada que us comentàvem ara fa uns dies d'un dels participants, també per les altes temperatures que s'han donat, el que ha provocat un número d'abandonaments superior al que acostuma a ser habitual. Avui tornem a obrir el diari del Santi Ramos des del desert del Sàhara, explicant la penúltima etapa de la Titan Desert, la que va completar ahir a la nit. Ens enviava gairebé a la mitjanit aquest resum del penúltim dia a la Titan Desert. Dilluns tindrem la cloenda.
Etapa 5 de la Titan Desert finalitzada. Ha sigut una etapa bastant dura, com aquesta edició està sent finalment. I, bueno, ha sigut un pas de dunes de 5 quilòmetres, una etapa de 105 quilòmetres, i, bueno, hem tornat a picar aproximadament, són les 8 hores i mitja, 9 hores. Ens movem sobre aquest temps, però, bueno, aquí hi ha diferents històries i la nostra és la de finalitzar un cop més aquesta edició. Demà anem per la sisena i última etapa, serà més curta però no més fàcil, i bueno, portem, la veritat és que una bona llista d'abandonaments, lesions, caigudes, etc. La veritat és que està sent una Titan Desert 2022 molt dura. Salutacions des de Marroc.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I com us dèiem abans, el tirador del Club de Tir Sabadell, Jesús Oviedo, ha fregat la medalla d'or al Campionat del Món Júnior de Tir Olímpic que s'ha disputat a Sul, a Alemanya, fins avui mateix. Formant equip amb Adrián Díaz i amb Jorge Estevez, han arribat a la gran final Xus Oviedo competint amb carabina d'aire comprimit de 10 metres. Avui, però, han plantat cara contra l'Índia en una final molt, molt, molt ajustada, però s'han hagut de conformar amb la plata en aquest Campionat del Món. Fa uns minuts, des de Terra Germàniques, només acaba aquesta final, el Badienc feia aquesta lectura de la final disputada.
Tirando por equipos, sí que hemos logrado quedar en una segunda posición con una muy buena puntuación, y en la final ha estado súper apretado todo y estamos muy contentos con el resultado. Hemos conseguido plantarles cara a los indios, que son los que dominan en este deporte. Y bueno, en general estamos muy contentos con los resultados y, bueno, ahora a seguir trabajando para la siguiente competición, a seguir luchando por lo que nos gusta y por lo que nos hace ilusión.
Fins i tot s'escolten de fons els trets. La prova per equips completava la participació d'Oviedo en aquest Mundial Júnior. Abans ja havia pres part tant de la individual, amb una dotzena plaça, com també per parelles mixtes. Tot i no poder lluitar pel podi en aquestes primeres modalitats, el del Tir Sabadell es mostra igualment satisfet amb el paper.
Otra gran experiencia vivida junto al equipo español y muy contento, la verdad, con la competición. He sido capaz de seguir mejorando y aprendiendo. La competición logré un duodécimo puesto y la verdad que muy contento, con muy buenas sensaciones para después tirar la competición por parejas mixtas, que por desgracia pues no tuvimos suerte y quedamos en el puesto 20.
Juntament amb Alejandro Silvetti, Xus Oviedo és el tirador estrella del Club de Tir Sabadell. Fa uns dies estàvem compartint taula amb ells en el tradicional dinar de temporada de l'entitat presidida per Ricard Martínez. Tot i ser de Badia del Vallès, la jove promesa vallesana viu des de fa temps a la Blume, a Madrid, dedicant-s'hi en cos i ànima per estar com ho està ja, com ha demostrat amb aquesta medalla de plata aconseguida avui mateix entre els millors del món.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I ahir ja fèiem una petita pinzellada al sumari de l'Hotel Suís del següent tema. Marxem al món de les piscines. Emma Garcia, la nedadora artística sabadellenca i, a més, del Club Natació Sabadell, ha estat escollida per formar part del Comitè d'Atletes de la Lliga Europea de Natació, és a dir, la LEN, juntament amb tres esportistes més en actiu. Ens amplia aquesta informació un dels nostres estudiants en pràctiques, el Gerard Puentes.
Fa tot just dos dies, del Congrés de l'ALEN celebrat a la ciutat portuguesa de Cascais, en va sortir la composició del nou comitè d'atletes. D'entre tots aquests noms, un de concret, la nedadora artística del club, Emma Garcia.
Molt contenta per la nova notícia de que, bueno, el dimecres dia va sortir oficialment que formo part del comitè d'esportistes de l'ALEN, que és l'organització europea de tots els esports d'aigua. I, bueno, han creat aquest com nou comitè, aquesta nova iniciativa, diguéssim, per donar pues, més veu, vot als esportistes. I som quatre representants que hem sortit escollits. Ens vam presentar 66 candidatures, crec, si no recordo malament, d'arreu d'Europa, de 66 esportistes diferents, i el comitè pues, va decidir quatre, que són un representant de cada esport, que un és natació, waterpolo, artística i aigües obertes, i som un representant de cada. Som quatre països diferents i hem sortit tants escollits.
Un dels principals objectius del comitè, com deia, és donar veu i vot als esportistes i que al cap i a la fi s'asseguri que el punt de vista dels atletes sigui el centre de totes les decisions que es prenguin. Tot això sense oblidar-se de vetllar pels drets essencials. Encara a l'espera de la primera reunió oficial, Garcia es mostra expectant de saber tot el que li ve per davant.
Encara no ens hem reunit ni ens han explicat molt bé, però s'haurà de fer diverses reunions i lluitar pues, això una mica pels drets dels esportistes, crear noves iniciatives, bueno, anar veient una mica ja, a veure quan ens expliquen, quan ens reunim, com la primera reunió de toma de contacto, i ens expliquen bé com la funció que hem de tenir.
Val a dir que, tal com esmentava anteriorment, en el comitè hi ha un representant en actiu de cada esport aquàtic: waterpolo, natació, salts, aigües obertes i natació artística. I tot sota la coordinació del nedador britànic Liam Tancock com a president. Respecte a tots els tràmits previs a la nominació i, sobretot, fent esment al desenllaç final, la nedadora artística sabadellenca ha quedat, fins i tot, una mica sorpresa per la decisió.
Em van presentar la candidatura a través de la Federació Espanyola, m'ho van proposar, ens van proposar certs esportistes aquí a nivell d'Espanya i, pues, bueno, al final, pues, el Comitè Europeu ha decidit amb totes les candidatures pues, aquests quatre esportistes. I la veritat és que estic molt, molt contenta perquè no m'esperava, sincerament. Hi havia molt de nivell i molts esportistes bons que al final pues, també podrien representar-nos molt bé i, bueno, pues, al final han apostat per mi.
I deixant això de banda, el següent cap de setmana l'Emma participarà a la superfinal de la Lliga Mundial de Natació Artística a Atenes, l'última prova abans de l'esperat Mundial de Budapest.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Tram final de programa, encara hem de parlar d'esquash ara en vol, en teoria. Allò de les previsions periodístiques a l'agenda tenien marcat aquest cap de setmana com el que podia ser la clau per l'OAR Gràcia Sabadell, finalment última jornada del tot intranscendent i afortunadament, tot s'ha de dir, a la primera nacional masculina d'aquest esport, amb tot ja decidit, tant a dalt com també a la part baixa de la classificació. L'OAR s'ha classificat ja, com vam explicar allò en profunditat la setmana passada en la prèvia, i a principis d'aquesta amb la confirmació per les fases d'ascens a plata, tancant així la Lliga a Sant Cugat amb el premi gros, i ara queda simplement la cirereta al pastís, l'últim partit a casa amb la feina ja feta contra el Sant Esteve Sesrovira. S'espera que el carrer Bocaccio sigui una festa per poder celebrar aquesta fita i per donar l'última empenta també abans que els de Cesc Borrell facin l'intent de pujar a plata a les fases. El tècnic espera poder dedicar una victòria més als seguidors verdiblancs.
No m'ho prendré com un entrenament, sinó anirem a celebrar la classificació de les fases a casa nostra, davant de la nostra gent. Esperem que torni a haver-hi molta gent a les grades animant-nos, perquè tenim moltes ganes de celebrar-ho al Bocaccio, i al final no hi ha celebració si no hi ha victòria. Doncs anirem a guanyar pels dos punts i ja està, a celebrar-ho.
La ratxa és increïble de l'equip gracienc, que això sí, el Sant Esteve Sesrovires és un rival que històricament se li ha donat malament, el Gràcia Aloar al carrer Bocaccio. Ara el partit pot servir com a banc de proves de cara a aquestes fases d'ascens que se celebraran d'aquí a dues setmanes justes, però per Borrell poques novetats podrà introduir a aquestes altures del curs.
Quan estàs estudiant unes oposicions o tens un examen final important, el que no tinguis el dia abans, no? O la setmana abans més o menys estudiada, t'ho pots llegir, però potser a l'examen no te'n recordes, no? Llavors, hi ha petits matisos que poden sortir nous, però jo crec que la base de tot l'any està contrastada i seguirem amb aquesta dinàmica.
Bona metàfora acadèmica la que ha utilitzat el Cesc Borrell a l'hora de parlar d'aquest últim partit contra el Sant Esteve Sesrovires. I a Cal Balsac, per cert, el Creu Alta Sabadell Handbol tindrà l'última oportunitat d'estrenar el caseller de punts amb l'enfrontament contra la Salle Montcada, un partit que, com sabeu, serà la 10 dels creualtencs a Primera Nacional després de dues temporades a la categoria de bronze. Ja fa setmanes que està confirmat el descens matemàtic dels creualtencs. Horari unificat per aquesta última jornada, demà a les 7 del vespre. Per tant, en paral·lel, al Sabadell-Cornellà arrencaran tots aquests enfrontaments. L'últim minut del programa dedicat al món de l'esquash, Iker Pajares afronta a partir de demà al Caire, a Egipte, el seu quart mundial d'aquesta disciplina, la cita més important de l'any en el calendari PSA. L'esquashista sabadellenc mai ha passat de la primera ronda, dues derrotes i aquella desqualificació famosa del 2019, bastant rocambolesca per una pilotada involuntària als testicles del rival, i en aquesta ocasió ho tindrà força complicat d'entrada perquè surt de lesió i fa un mes i mig que no competeix. Per tant, veurem com arriba físicament el jugador d'esquash del tenis Sabadell. Una inactivitat, per cert, que l'ha fet caure del 18è al 24è lloc del rànquing mundial PSA. I d'altra banda, perquè el sorteig del quadre tampoc ha estat massa favorable i l'ha aparellat amb l'egipci de 28 anys, Marwan El Shorbagi, setè cap de sèrie i finalista d'aquest mundial l'any 2017. L'última vegada que es van veure les cares va ser a l'Open de la Xina, al setembre del 19, amb victòria del Shorbagi per 3-1 a la segona ronda. Aquell any també es van jugar el títol a l'Open de Wimbledon amb derrota de Pajares a la final per 0-3. El debut de l'esquashista sabadellenc serà demà a les 4 de la tarda. Gairebé les dues, per tant, recollim ràpidament, deixem el testimoni aquí pels companys d'informatius, ara per posar-nos al dia la Núria Garcia i el Notícies Migdia, abraçada des del control de so del Toni González. Que vagi bé el cap de setmana, una abraçada, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.